Les 3 en punt, actualitzem la informació. Sumar dona per tancada la polèmica pel veto a Irene Montero. Aseguren que la coalició està definida i que ja no hi ha opció de renegociar la incorporació de la ministra d'Igualtat a les llistes. Això tot i la insistència de Podem, que demanen a Yolanda Díaz que s'ho repensi. La líder de Sumar ha celebrat avui l'acord amb una quinzena de formacions de tot l'Estat i ha esquivat fer referència a aquesta polèmica.
Se nos exigía un acuerdo y os traemos un acuerdo. Nos ilusionamos porque eso es lo que le proponemos a la ciudadanía. Diálogo y acuerdo. Diálogo, pero siempre caminando juntas. Creo que hoy sumamos más que ayer.
Un discurs en què Díaz ha contraposat el seu missatge al de Pedro Sánchez. Demana a la ciutadania que les eleccions espanyoles del 23 de juliol voti sense por a la dreta i l'ultradreta. I el govern no aclareix quan substituirà la consellera Teresa Jordà, que serà número 2 de Gabriel Rufián per Esquerra a les eleccions del juliol. L'entorn de Pere Aragonès apunta que de moment Jordà continuarà al capdavant del Departament d'Acció Climàtica fins que el president consideri oportú fer el relleu. Té de marge fins que Jordà, si surt escollida, reculli l'acte al Congrés dels diputats. El govern consideren que l'encara consellera segueix sent una peça clau de l'executiu i una persona de màxima confiança del president. I alerta per les tempestes que ja han començat en alguns punts del país. Protecció Civil ha activat aquest migdia la fase d'alerta del Pla Inuncat Martí Oliveres perquè les tempestes aniran a més durant la tarda.
Sí, compta amb aquestes pluges intenses que s'han de repetir aquesta tarda fins allà al vespre en molts punts de l'interior, sobretot entre la Catalunya central i les comarques gironines, en avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, perquè es poden acumular de 20 a 30 litres per metre quadrat fàcilment en pocs minuts, en qüestió de mitja hora, com ja va passar ahir la nit a l'Empordà i a primera hora de la tarda a la zona de Montserrat. O sigui que alerta, precaució en la conducció amb aquests desplaçaments de cap de setmana, mentre que a Ponent i al sud també la línia de la costa queda més al marge de la inestabilitat, fins i tot amb grans clarianes i amb un ambient càlid i xafuós arran de mar.
I el Manchester City i l'Inter de Milà busquen aquest vespre proclamar-se campions d'Europa.
Els anglesos són els favorits per aixecar per primera vegada el títol de la Champions. En canvi, l'Inter intentarà guanyar la seva quarta Copa d'Europa. Més enllà de la Champions, a punt d'arrencar la cursa sprint de MotoGP del Gran Premi d'Itàlia amb els germans Marc i Àlex Márquez sortint des de la primera fila. També d'aquí a pocs minuts comença la final femenina de Roland Garros entre Świątek i Mukova. Aquesta tarda, 6:45, es disputa el tercer Joventut Real Madrid de les semifinals de l'ACB i a les 7, el segon Barça Liceo de la final masculina de l'Hockey Lliga.
Tanquem el racó migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Víctor Valero i el Josep Maria Casas al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat els butlletins i els avanços informatius.
També al Superesports a partir de les 6 i el Tu diràs a les 11.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1. RAC1 presenta... Viatge bé amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona.
Teniu la maleta a punt, oi? Ja sabeu on anireu aquest cap de setmana? Doncs des del Viatge B us convidem a escapar-vos amb nosaltres ara mateix fins al Port de Tarragona. Molt bona tarda a tothom des del Port de Tarragona, que ahir va inaugurar les seves jornades de portes obertes, una oportunitat única per conèixer aquesta infraestructura per dins, per conèixer la seva història i per gaudir també de diverses visites que s'han organitzat als molls, exposicions als museus, tastes de gastronomia i moltes activitats festives més relacionades amb la mar. Us saludem des de la seva seu institucional, un edifici que durant tot el dia d'avui i també demà podreu descobrir. Ens trobem en concret a la sala Josefina Castellví, un espai que porta el nom de la oceanògrafa catalana especialista en microbiologia marina, la primera dona de l'Estat espanyol a participar en una expedició internacional a l'Antàrtida. De fet, aquest dijous ella ha estat notícia coincidint amb la celebració del Dia dels Oceans. A partir d'ara i fins a les 4 passaran per aquest espai molts convidats que ens explicaran l'ampliació ampli programa del Port de Tarragona que ens ofereix aquest dissabte i diumenge perquè conegueu tots els detalls d'aquesta infraestructura que és la clau per l'economia del país. Des d'ara i fins a les 4 us hi acompanyaré amb en Xavi Cupido, el nostre realitzador tècnic desplaçat a Tarragona, i també amb en Daniel Puntiprats des dels estudis de RAC1 a Barcelona. Doncs si esteu preparats, agafem la maleta i comencem el viatge especial Port Tarragona. Dijous es van inaugurar les jornades de portes obertes del Port de Tarragona, que es faran fins demà diumenge als diferents espais de l'autoritat portuària. Avui dissabte és la diada principal, amb nombroses activitats gratuïtes per tots els públics que s'han organitzat amb l'objectiu d'obrir aquesta instal·lació portuària a tothom que hi vulgui venir i descobrir-les tant per mar com per terra. És a dir, amb trenet, amb golondrina, avui pujarem al mirador de la seu institucional o a través de les diferents visites, concerts, exposicions i projeccions de documentals. I una de les persones que millor coneix el lloc on ara mateix ens trobem és el senyor Saül Garreta, el president del Port de Tarragona. Senyor Garreta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en directe aquesta tarda.
I a vosaltres per estar aquí.
La veritat és que això d'obrir les portes del Port de Tarragona durant 4 dies és una activitat que jo diria que és bastant poc freqüent a nivell d'autoritats portuàries en general, oi?
Sí, sí, en general els ports són indrets força desconeguts per gran part de la ciutadania, així és.
Vostè recorda quin va ser l'últim any o l'últim moment en què aquesta infraestructura va obrir les seves portes al públic?
Doncs mira, un dia parlant amb en Josep Andreu, em va comentar que ell va fer també unes portes obertes, però era restringit a el que és les famílies, els treballadors i les seves famílies. O sigui, unes jornades de portes obertes, obrir el port a la ciutadania, jo diria que és el primer cop que es fa aquí a Tarragona, almenys.
Jo és el primer cop que aquí a Vic, vull dir, sí. Ni a Barcelona havia assistit a un esdeveniment com aquest.
S'ha d'entendre, perquè clar, és un recinte duaner, no és una cosa freqüent ni tampoc és fàcil, no, aquí. La veritat és que si no fos per col·laboració de les empreses, entitats i tothom que s'hi ha abocat, és complexa, però vull dir, és la voluntat de fer-ho, però no és fàcil perquè doncs, realment són temes doncs delicats, no? Però doncs s'ha fet un esforç per conèixer el port des de dins.
I quina resposta estan obtenint, no? Perquè aquesta és una bona manera, com vostè ens explicava, d'apropar aquesta infraestructura a la ciutadania, no?
La resposta ha sigut una passada, vull dir, s'ha apuntat moltíssima gent. S'han exaurit en seguida les entrades de la gran majoria de les activitats que fem i, bueno, impressionant, la veritat és que hi ha molt d'interès en conèixer el port i això vol dir que en el fons és un gran desconegut. Jo mateix, que tinc 50 anys, tota la vida que visc aquí a Tarragona i coneixia el port, però en llocs molt puntuals. Llavors hi ha una curiositat.
I quins diria que són els espais del port que més criden l'atenció als visitants, no? Aquells que desperten més interès.
Els llocs que més interès desperten, com que això és un interès, no? Transversal, no? Les famílies, els nens moltes vegades són els que estiren els pares i la gent té molta curiositat doncs, per el que és la part de la policia portuària, la sala de gestió d'emergències, no? Perquè doncs, són pantalles i cables i gràfics,
com no? Allò molt de les pel·lícules,
no? No, és que és com de les pel·lícules o més encara, que tenim un nivell de seguretat que pocs altres ports tenen, en aquest sentit som referència i la gent quedarà impressionada al veure això, no? També hi ha molt d'interès en visitar, per exemple, el centre de control d'instal·lacions. Aquí s'ha fet un esforç molt important per controlar cada petita pèrdua d'aigua on es produeix, per anar a arreglar-la ràpidament, tot el tema de l'eficiència energètica, amb les plaques solars que estem produint en cada moment. Això també hi ha molt d'interès, no? Però bueno, hi ha interès en realitat en quasi bé tot. Aquest mateix edifici, la seu institucional, no sé si és per la cosa, no?, que es va arreglar i durant molt temps es va parlar que s'han derrocat, no? La gent té una curiositat tremenda per visitar-lo, no? I veure la part del mirador i aquest skyline de la ciutat, tot aquest entorn, i moltes més coses, La gent, per exemple, doncs, també té curiositat per visitar el fons d'art. Poca gent sap que el port té un fons d'art impressionant, i que es donarà a conèixer, i d'una manera, no? O tot el tema dels fars, no? Que tenim els fars aquí dins el port. I sobretot, la part aquesta d'anar amb la golondrina o amb el trenet des de dins. La gent hi ha anat molt des de fora, coneixem el port vist des de fora, però el que es veu des de fora és una part petitíssima. El port de Tarragona és com una gran ciutat. De fet, jo sempre dic que és un port, doncs, més petit que el de Barcelona o el de València o el d'Algeciras, però que per la ciutat de Tarragona és un port que és molt gran i és molt important, per tant, no?
El port de Tarragona, que és, a més, sens dubte, un dels motors econòmics d'aquesta ciutat, no? Què suposa exactament en aquest sentit, no? Quines dades d'activitat tenen vostès?
Bueno, les dades d'activitat són conegudes, les podeu consultar a la nostra pàgina web, a qualsevol article també, són aproximadament, anem sobre uns 30 milions de tones de tràfic, i uns 50-55 milions de facturació anuals. Llavors, aquí hi ha una part molt important de cereals, som el port més important de la Mediterrània de cereals. De fet, l'any passat vam quedar molt, molt a prop de Rotterdam, una mica més el sobrepassem, i evidentment és un port també d'hidrocarburs, tenim tot el port petroquímic més gran del sud d'Europa, amb tot això, no? amb el que implica això, amb aquest procés de reconversió, transició energètica, en el qual nosaltres ho hem agafat com un eix principal d'un motor, no? Un motor de que ens mou a portar moltes accions al voltant, no? D'acompanyar a tot aquest teixit empresarial que està fent aquesta transició d'anar deixant la dependència dels productes fòssils cap a nous vectors energètics, no? Llavors el port de Tarragona amb això, doncs, és absolutament capdavanter, no?
Vostè fa uns mesos que està al capdavant d'aquesta institució, no, en referència al territori, i pel que he llegit, pel que he vist, és un dels seus objectius, no? Treballar tot el que té a veure amb la sostenibilitat.
Sí, evidentment, perquè el repte que ens trobem a la nostra era, no? N'hi ha hagut molts de reptes al llarg de la història de la humanitat, el nostre és preparar-nos per aquest canvi climàtic, justament aquesta emergència climàtica que està provocant ja uns efectes molt importants, i seria una irresponsabilitat no pensar-hi. Però és que avui en dia, a més, preparar-se per afrontar aquesta emergència climàtica també és indestriable de la competitivitat econòmica, del negoci, de ser un port resilient, de ser un port preparat al que pugui venir. Jo us poso un exemple ràpidament, no? El fet que aquest any no hi ha hagut pluges ha fet que a nivell de la península hi ha hagut les collites més baixes de cereal.
Sí, sí.
No ha plogut, i si normalment estaven entre 20.000 i 25.000 tones de cereals, doncs aquest any n'hi ha hagut 9.000. Tota una indústria agroalimentària que exporta moltíssim, que crea molts llocs de treball, que és un 15% del producte interior brut de Catalunya, produeix el mateix, necessita el mateix cereal. Doncs aquest cereal que no hi ha de producció pròpia, per on ve? Pel port de Tarragona, bàsicament. Llavors això dona una idea de la importància que té. Jo a vegades dic que el port en realitat és el regadiu de la península, perquè aquella aigua que no acaba aquí doncs ve del Brasil. El Brasil ha plogut més que altres anys, per exemple, i altres llocs, vull dir, la pluja aquí no ha plogut, i al nord d'Àfrica tampoc, però molts altres llocs del món ha plogut més del normal, no? Llavors, bueno, en aquest món global, ens agradi o no, però doncs algunes coses són avantatges i altres desavantatges, però en aquest sentit doncs ve aquest cereal per aquí al port de Tarragona, no? Uh-huh. Llavors això.
I després està tot el treball turístic que fa el port de Tarragona, que també té un protagonisme fonamental, no? Segons el seu punt de vista, president, quin paper juga, no, ara mateix aquesta infraestructura en aquest àmbit, en l'àmbit del turisme?
En l'àmbit del turisme, el Port de Tarragona juga un paper cada cop més important. Com bé sabeu, tota la part que fa relativament poc que hem començat, que és la part dels creuers, nosaltres tenim un projecte molt interessant, que és un creuer que aposta per aportar valor al territori, desestacionalitzar la temporada turística. És un tipus de creuers i unes instal·lacions que les estem preparant perquè siguin de baixa petjada, de molt baixa petjada, i a la llarga doncs, de zero petjada en pocs anys. Estem fent un esforç enorme en electrificar els molls. Els tipus de creuers que venen aquí no són comparables amb altres tipus de projecte, sense entrar a valorar-los, però aquí tenim un projecte diferent, i això també fa que tinguem l'obligació de ser aquella primera finestra, aquella primera imatge, que la gent que ve de fora i que la porta d'entrada és al port, coneguin, no? Coneguin el que és el Camp de Tarragona, la segona àrea metropolitana més gran de Catalunya, i moltes vegades desconeguda, no? Poca gent coneix que aquí tenim unes obres del Jujol impressionants, al·lucinants, que no té res que envejar el Gaudí, amb tot respecte al Gaudí, que tenim la Ruta del Cister, que tenim a Priorat uns vins que són excepcionals, valors per tot el món, no? Això és el Camp de Tarragona, i això és el que hem de vendre, el que hem d'explicar des del port. Per això estem apostant per una cultura molt més dinàmica, molt més immersiva, estem treballant amb temes de realitat virtual, estem portant el Tarracoviva, que és, com bé sabeu, un espectacle únic i excepcional, no?, que ja fa molts anys que està funcionant aquí a Tarragona. Aquest enguany l'hem portat al port, ha tingut un èxit també brutal,
sí, sí, ha
vingut
actuacions
amb més de 1.000 i 1.500 persones, no? I aquesta és la nostra voluntat, no un port, que tothom ho associa com algo dinàmic a nivell econòmic, volem que sigui algo dinàmic i vibrant a nivell també cultural, no? La cultura és el que ens fa humans i hem d'apostar per això, no?
Vostè, president, és arquitecte de professió,
sí,
com el seu pare, i m'agradaria que m'expliqués una miqueta quina vinculació té amb l'edifici on estem, amb aquest i amb l'altre seu institucional, perquè el port té dues seus institucionals, no? Quina és aquesta relació?
Bueno, aquesta pregunta... Bé, la relació, jo començaré per aquest edifici. Aquest ara és la nova seu institucional, però realment és la vella, no? Aquest edifici el va dissenyar el meu pare, en Josep Maria Garreta, l'any 79, i llavors tenia 8 anys, jo, i, bueno, va ser un edifici molt trencador en la seva època, no?, amb uns materials molt atrevits, amb un estil brutalista. Era un edifici que estant aquí exposat, tan a prop del mar, doncs amb els anys va tenir una manca de manteniment, era com moltes vegades passa amb els edificis públics, això no té més secret, no?, però hi ha un moment que aquesta manca de manteniment, doncs es va escampar el rumor de que aquest edifici tenia luminosi. I llavors, doncs, una gent d'aquí de Tarragona, doncs, van fer un manifest dient que això no tenia luminosi, sinó que tenies manca de manteniment, que si volia enderrocar, que s'enderroqués, doncs s'expliquessin les coses tal qual eren.
Uh-huh.
I, bueno, al final va acabar que no hi havia luminosi, sinó que era el manca de manteniment, i va ser el president Andreu que es va plantejar, doncs, reformar-lo. I la veritat és que hem fet una obra de rehabilitació d'aquest edifici excepcional, amb més eficiència energètica, amb uns materials nous, que li ha donat transparència, li ha donat, no?, un caire escultòric molt més actual i molt més interessant, si escau, del que abans era, no? I, de fet, no fa massa, el meu pare va fer una visita amb diferents arquitectes del col·legi i estaven tots una mica emocionats, no?, amb els arquitectes que han fet la reforma, que han fet una feina excepcional, doncs el mateix. Llavors, la relació amb l'altre edifici és que quan aquest edifici s'havia d'enderrocar, la seu anava amb l'altre edifici, que el va fer un arquitecte que era molt amic meu, que en pau descansi, Luis Carlos Merelo,
sí.
I bueno, la relació d'aquests dos edificis la trobarem ara, perquè el que ha passat és que el fet d'estar a part de treballadores, treballadors de l'hotel portuària, uns amb un edifici i els altres amb l'altre, més tots els efectes de la pandèmia, doncs ha fet que aquella cohesió social, no?, aquells llocs, a més, tants engats sense menjador, llavors fa que no ens relacionem tant entre nosaltres. Ja estem dissenyant amb el projecte del Parc del Port un edifici que els connecti els dos, i que tinguem un lloc, doncs, on fer reunions més d'una ment més improvisada, on sorgeixen relacions professionals, personals, etc., tant entre persones de dins de l'autoritat portuària com amb empreses, amb la seu de la Vall de l'Hidrogen, que sabeu que la tenim en aquest edifici,
uh-huh,
i altres coses de start-ups, això que estem fent, no? El que busquem és que a l'espai públic, i començant ja per aquest edifici, aquell espai de relació, sigui un espai que convidi, no?, que convidi a que les persones ens parlem, ens abracem, ens mirem.
Ens relacionem.
Està molt bé, ens relacionem, la part telemàtica està molt bé, però la part física l'hem de cuidar i hem de fer-la que sigui agradable, que sigui seductora, no?
De fet,
això és el que busquem.
Aquest matí han inaugurat vostès una exposició que es diu El nou parc del Port de Tarragona, a la sala Anna Corbella, aquí, sí, a la planta baixa, sí, d'aquesta seu institucional, no? Què s'explica ben bé en aquesta exposició?
Bé, aquesta exposició és del concurs que vam fer del Parc del Port. Jo, quan portava unes setmanes des del despatx, que justament dona amb aquesta plaça que veiem aquí, des de la sala de premsa, vaig veure que era un espai molt poc útil per les persones, molt poc útil pels cotxes i que un espai de bonic, però que realment molt poc aprofitat, no? I llavors d'aquí va sorgir la idea de fer un parc, de treure ciment, de plantar arbres, de connectar carrils bicicleta i d'endreçar el que és el trànsit, no? Llavors vam decidir fer un concurs arquitectònic amb un jurat excepcional. No hi havia, doncs, la Marina Berasategui, en Francesc Santacana, en Rafael López Monné, la Paulina Solvitxe, el Jordi Romera, el president del Col·legi d'Arquitectes, la Imma Merín, no, vull dir, paritari, un jurat paritari, que han escollit la millor de les 21 propostes que es van presentar. A més, ho van fer d'una manera, perquè doncs, jo, el ser arquitecte, doncs, també he presentat alguns concursos i és molt frustrant quan t'hi dediques un munt d'hores i escolta'm, i potser has quedat més o menys bé, però no has vist ni un euro, no? Els 5 preseleccionats ja els van posar uns honoraris correctes, decents, i són els 5 que fan la seva exposició al... que veureu aquí al costat, eh?
Sí, sí, a la sala contigua.
A la sala contigua, exacte. Veureu això i veureu el projecte guanyador, que vindran els arquitectes, a explicar-lo.
I sobretot la gent que vingui, que no s'oblidi de pujar doncs, a la planta cinquena i també a la sisena, perquè jo encara no hi he pujat, però pel que m'han explicat, les vistes panoràmiques són increïbles.
Són increïbles, justament per allà està la sala de control de salvament marítim, perquè tenen les vistes excepcionals, no? Malgrat avui sabeu que va tot amb radars i amb una tecnologia impressionant, però les vistes, clar, veus des de tota la part del Miracle, que està tan part tan bonica a Tarragona, no? Amb aquest skyline. I també veieu doncs, tota la part dels Tinglados, el Moll de Costa, el barri del Serrallo, el Marina Port Tàrraco, és molt bonic.
Això és el que farem.
Convido que vingueu a veure-ho i que pugeu, que estem aquí a 5 plantes, que us agradarà.
Ara farem el recorregut sencer. Saül Garreta, president del Port de Tarragona, moltíssimes gràcies per acollir-nos avui a la seva institució. Desitgem que siguin molts els oients de RAC1 que passin per aquí durant tot el dia d'avui, també el de demà, i que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Gràcies.
RAC1 us està oferint Viatge bé amb Ester Muñoz en directe des de Port Tarragona.
I si veniu a Tarragona aquest cap de setmana o qualsevol altra, una de les visites imprescindibles que heu de fer és acostar-vos fins al rellotge del port del Dic de Llevant. És un dels seus elements patrimonials i, a més, aquest any està d'aniversari perquè està celebrant els seus 100 anys. Per parlar d'aquesta icona portuària, juntament amb el Far de la Banya, tenim amb nosaltres la Colla Escoda, que és directora de l'Arxiu del Port de Tarragona i coautora del llibre Un rellotge centenari, juntament amb l'arquitecte Ramon Aloguín. Colla, bona tarda i gràcies per ser-hi en aquest especial Viatge bé que estem fent des del Port Tarragona.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Bé, just ahir divendres inauguràveu aquesta exposició que dèiem El rellotge del port, 100 anys, 1922-2022, no? Com va anar la inauguració?
Doncs molt bé, va venir molta gent i realment estem satisfets de la feina feta perquè crec que s'aconseguirà l'objectiu que teníem quan vam plantejar aquesta exposició, que no era altra que fer una mostra molt visual, però que alhora doncs, ensenyéssim també aquesta història d'aquesta icona portuària, com tu has dit, no? Una icona portuària, un element portuari pel qual passen pel davant milers de ciutadans al llarg de la setmana, però que molta gent desconeix la seva història, no?
On es pot veure exactament, no? I fins quan?
Sí, la mostra estarà al Tinglado 2 del Moll de Costa, es va inaugurar ahir, i estarà fins al dia 24 de setembre, és a dir, que teniu tot l'estiu per veure-la.
Tenim marge, per les persones que no s'hagin pogut organitzar per venir aquest cap de setmana, doncs fins al 24 de setembre teniu temps, no? Quin material trobarem en aquesta exposició? Coses concretes.
Trobarem molta fotografia, perquè, com et deia, em pretès que fos molt visual, però també trobarem documentació original, documentació dels fons de l'Arxiu del Port. Per exemple, trobarem el projecte original d'aquest rellotge, que és de l'any 1922, de l'enginyer Francisco Gómez de Membrillera. Trobarem els plànols d'aquest projecte, plànols que estan fets, diríem, ampliats, perquè la gent els pugui veure amb més detall, perquè són plànols fets a mà, que són molt bonics de veure. Trobarem, per exemple, factures de la compra de material de la construcció d'aquesta torre, una torre de 15 metres, doncs, per la qual es va necessitar doncs, metres de pedra, diferents tipus de pedra que conformen tota aquesta arquitectura, que té molts elements decoratius, com unes columnes, amb uns capitells, etc. Tot això va necessitar de diferents tipus de material del qual aquestes factures les conservem.
Citàvem a l'inici de la presentació el Ramon Aluguin, amb ell has escrit aquest llibre que citàvem, però també ell ha organitzat aquestes rutes guiades que expliquen la història del rellotge, no? Quan es fan les rutes, les visites?
N'hem fet dues i aquest any la vam fer la primera el mes d'abril i la segona va ser justament la setmana passada. Les hem fet amb dissabte i hem tingut, la veritat, molt d'èxit de participació. Són unes rutes que surten des de l'arxiu, precisament, perquè l'arxiu també està construït és de l'any 23, és a dir, que són edificis contemporanis. N'hi ha alguna altra mostra aquí al port, també l'edifici de la Duaneta, que està al Moll de Costa. Llavors fem un recorregut des de l'arxiu, passant per la Duaneta, fins al rellotge, als peus del rellotge, que és on té lloc, diríem, el gruix de l'explicació i on s'explica tota aquesta història, sobretot el seu origen, que realment és molt curiós, i tot els detalls de la seva construcció.
El rellotge el tenim aquí a tocar, el tenim aquí darrere, però per la gent que està a casa seva, per situar-los una mica, quina és exactament la ubicació?
El rellotge està situat a la andana superior, que diem a la part superior del dic de Llevant. El dic de Llevant té dues zones, la part alta i la part baixa. Aquest està situat a la part superior, perquè quan es va construir el que es volia era que fos visible no només en tota la zona portuària, que en aquell moment era molt més petita que ara, evidentment, però també des de la part baixa de la ciutat, perquè no hi havia cap més en rellotge públic.
I d'aquí va ser la idea de construir-lo, no?, i de col·locar-lo aquí, i per què, no?
Doncs el rellotge es va construir arran d'una reivindicació laboral. En aquella època, l'any 22, no, la gent no tenia rellotges de pulsera. El rellotge de pulsera, de fet, estava considerat un objecte de luxe, el portaven molt poques persones, i tampoc no hi havia rellotges als edificis públics encara, on hi havia molt pocs, i menys aquí a la zona portuària. Llavors, els treballadors, esclar, diríem que la seva jornada laboral, que era molt més gran que les nostres, molt més llargues que les nostres, doncs estaven una miqueta sotmesos al que deia el capatàs. Quan el capatàs deia que s'havia acabat la jornada laboral, doncs però podia ser que hagués passat mitja hora, doncs jo què sé, de les 10 hores que potser treballaven, no? Clar, això va ser, doncs, la classe treballadora va reivindicar que volia un element, un mecanisme que controlés aquesta jornada laboral. I per això es va dirigir als seus patrons, i l'Associació Patronal de Tarragona va ser la que es va adreçar a la Junta d'Obres del Port, que era l'organisme que en aquell moment gestionava el Port de Tarragona, i li va demanar que construís un rellotge. Com que hi va haver una sèrie d'estira i arronses amb el Ministeri, perquè el Ministeri deia que la Junta d'Obres del Port no era qui s'havia d'encarregar d'aquests afers entre patrons i treballadors, es va arribar amb aquest acord de que la Junta d'Obres construiria el que era la torre, l'arquitectura del rellotge, sí, i la maquinària, el rellotge en si, el pagaria l'associació patronal. I d'aquesta manera es va construir el rellotge.
De fet, tot el que té a veure amb el manteniment del rellotge i de la seva maquinària ens ho explicaran amb tota mena de detall al Museu del Port, no? Després en parlarem amb detall amb la Mercè Toldrà, que ens hi acompanyarà, no? Però si algú té curiositat, hi ha d'anar cap allà.
Està clar, està clar. Ha de passar pel Museu del Port, que és on hi ha exposada la maquinària, i després segur que la Mercè us parla amb més detall de tota aquesta qüestió.
Crec que hi havia una família, no?, de rellotgers aquí de Tarragona, que eren els responsables una mica d'això.
La família Rigau, sí. La família Rigau, que durant molts anys va portar el manteniment d'aquest rellotge.
Doncs ara, Colla, que ja hem conegut una miqueta millor el rellotge del Port, m'agradaria parlar amb tu de l'arxiu del Port de Tarragona, perquè justament doncs, som a la Setmana Internacional dels Arxius, que se celebra fins demà diumenge. Heu organitzat activitats coincidint amb aquesta jornada de portes obertes també.
Sí, aquest any, si no volíem caldo, n'hem tingut dos traces, no? Ha coincidit la jornada de portes obertes amb la Setmana Internacional dels Arxius, que cada any es desenvolupa la primera setmana de juny, perquè el Dia Internacional dels Arxius és el dia 9. I doncs amb els anys tots els arxius, diríem, han organitzat coses, i el que s'ha fet és que quedava molt curt amb un dia, i s'ha allargat, s'ha prolongat a tota la setmana. Llavors, nosaltres vam començar les activitats el dijous, que vam programar un escape room, que ja vam, diríem que va veure la llum fa 2 o 3 anys, que es diu El misteri de l'arxivera, sí, que consisteix en que a través d'uns enigmes que han de resoldre els participants, doncs han de salvar la pobra arxivera, que es veu en una situació bastant dificultosa, no? L'escape room doncs ja el vam fer. Llavors tenim previst altres activitats. Per exemple, el dissabte a la tarda tenim una activitat teatralitzada, que aquesta està adreçada a públic familiar, que es diu Els secrets de l'arxiu amb Rad Cebrián, que és una contacontes, però que en aquest cas es caracteritza d'una senyora d'època, la senyora Castellarnau, que és la esposa del tresorer Josep Antoni de Castellarnau, de la Junta Protectora de les Obres del Port de Tarragona, una junta que hi va haver al segle XIX que també gestionava el Port de Tarragona en aquella època.
Una activitat que es farà aquesta tarda per públic familiar, no? I que les persones que vulguin participar, és una activitat gratuïta, doncs el que han de fer és adreçar-se a través de correu electrònic a la Junta Protectora de les Obres del Port de Tarragona i demanar la seva plaça, no? A més, també, Colla, teniu previstos diferents tallers. En què consistiran aquests tallers?
Sí, aquesta activitat de la senyora Castellarnau, a més de la visita teatralitzada, el que comprèn són dos tallers també pels infants que vinguin amb aquesta activitat. Un es diu La meva família i jo, i el que fem en aquesta activitat és intentar donar importància a conèixer la història familiar. El que fem és que els nens els hi fem amb una càmera instantània una fotografia, i llavors els hi donem una làmina on ells han d'enganxar, doncs, i confeccionar el seu arbre genealògic, doncs el pare, la mare, l'avi, etc. No? I llavors l'altre taller es diu La meva habitació, que el que volem és aprendre el tema de l'ordre, perquè amb un arxiu l'ordre i la classificació és vital i imprescindible, perquè si no, no trobarien cap document, no? Llavors, a partir del dibuix aquest de la seva habitació, intentem fer-los inculcar aquest sentit de l'ordre que és tan important en els arxius.
Parlem de l'arxiu, del Port de Tarragona. Quin material aplega, Colla?
Doncs mira, l'Arxiu del Port de Tarragona conté documentació o aplega documentació des de finals del segle XVIII, concretament des de l'any 1790, en què es funda o comença les obres del que coneixem com a Port Modern de Tarragona. En aquella època s'aconsegueix el favor reial i es dona permís a construir el port. Doncs aquella època que es creia també la Junta Protectora de les Obres del Port, que abans us n'he parlat a través de la figura de Castellarnau, comença tot el fons documental que tenim, que de fet abraça fins al dia d'avui, perquè és un arxiu històric i administratiu, és a dir, que tenim documentació històrica d'aquestes juntes antigues, però també de l'autoritat portuària actual, que evidentment continua generant documentació.
Història del Port de Tarragona des de finals del segle XVIII i pràcticament 2,5 quilòmetres de documentació.
Sí, bastanta documentació generada doncs, en aquests 200 anys llargs de vida portuària, de tota la vida documental, d'aquest patrimoni documental que ha conservat el Port de Tarragona.
Les persones que vulguin visitar-vos, que ens estiguin escoltant, on us troben?
Doncs mira, nosaltres estem a l'altra banda, a la zona del barri del Port, estem al carrer Anselm Clavé, però l'edifici, que és unes antigues oficines de la Junta d'Obres, fa cantonada amb la plaça dels Carros, que és una de les places més emblemàtiques de la part baixa de Tarragona.
Doncs Colla Escoda, directora de l'Arxiu del Port de Tarragona, coautora d'aquest llibre que comentàvem, Un rellotge centenari, un plaer que ens hagis acompanyat aquesta tarda al viatge bé de RAC1 especial Port Tarragona. Et vindrem a visitar a l'arxiu, visitarem també el rellotge, la seva exposició, llegirem el llibre i crec fins i tot que de cara a la tardor teniu previst presentar un conte il·lustrat.
Sí, volem fer un conte perquè de fet amb el llibre el que diríem està adreçat al públic adult, no? Però no volíem deixar de banda el públic infantil i per això hem confeccionat, que s'està fent, un conte infantil on també el protagonista és el rellotge a través d'una gavina que és la conductora d'aquesta història, que explicarà als nens la història del rellotge.
Els nostres oients ara ja saben la història del rellotge pel dia que vinguin a Port Tarragona a visitar-lo. Colla, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
10 i 11 de juny, jornada de portes obertes al Port Tarragona.
Exposicions, cultura popular amb diables del Serrallo, arts escèniques, música, ball, dansa vertical.
Visites amb el trenet al Far de la Banya, Museu dels Fars, Els Molls, Golondrina, mirador de la sisena planta de l'edifici institucional.
I trobarem tota la informació a porttarragona.cat.
RAC1. RAC1 presenta el diumenge 11 de juny via lliure amb Xavi Bundó en directe a 10:45 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 10:45, via lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda. RAC 1 us està oferint Viatge bé amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona.
Recorregut pel Port de Tarragona en aquesta jornada de dissabte de portes obertes, i ara volem dedicar uns minuts a repassar altres activitats culturals que podem fer si venim, perquè la jornada festiva ens ofereix, doncs, a part de tot el que ja us hem explicat, passejades pels molls, exposicions, entrades a diferents museus i també visites molt interessants, com per exemple la del Far de la Banya. I per fer tot aquest recorregut tenim amb nosaltres la directora del Museu del Port de Tarragona, la Mercè Toldrà. Mercè, com estàs? Benvinguda.
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
Vens des del museu, hi ha una passejada. Com has vist l'ambient, no? Hi ha genteta o què?
Bé, doncs sí, la gent avui ha tingut l'oportunitat de poder fer aquest viatge amb trenet, aquests quasi bé 4 quilòmetres, per tal de poder accedir a l'interior del Far de la Banya que hi ha al Museu de Fars.
Uh-huh. Ara en parlarem, del Far de la Banya i del museu. A mi m'agradaria saber com esteu vivint vosaltres, no? Les persones que treballeu aquí normalment, aquesta jornada, que és una novetat per tots vosaltres també, perquè feia molts anys que no es feia, com ens explicava abans el president.
Sí, doncs bé, la veritat és que, bueno, estem contents, i doncs veure que la gent de la ciutat o gent dels voltants de Tarragona ens poden visitar, no només els espais que habitualment ja visiten al llarg de l'any, sinó que poden, doncs, com s'ha comentat, accedir, doncs, a l'edifici institucional, accedir, doncs, al Far de la Banya, o accedir a l'interior del port mitjançant el pont mòbil, tindre aquesta vista, aquest skyline de la ciutat. Doncs això no passa tots els dies, i això, doncs, és molt gratificant també per tota la gent que treballem al Port de Tarragona.
És una activitat extraordinària,
Doncs sí.
Els afortunats que han pogut venir avui estan fent doncs això, una activitat que podran explicar a moltes altres persones.
No, i a més és que és una època, doncs, que fa bon temps, que la gent, doncs, es pot desplaçar fàcilment, i doncs bé, que el cap de setmana el dediques al lleure i a l'estar en família, doncs és això, són activitats familiars, perquè tal que tothom es pugui acostar o que vingui al Port de Tarragona, i aquesta línia de costa que, doncs, la gent sempre té tendència una mica a recordar-se del patrimoni romà de Tàrraco, però és que els romans van vindre per mar, i llavors hem de tindre presents que el mar i el Port de Tarragona, doncs, també és un lloc ben bonic de visitar.
I tant, clar que sí. Aquesta tarda veig al programa que a les 7 està prevista una visita a l'Observatori Blau. Parla'ns d'aquest espai, Mercè, no? Quina és la seva singularitat?
Bé, doncs, si parlàvem del Far, que és un espai dedicat a l'activitat o a l'entrada al port, la senyalització marítima per poder entrar els vaixells a port, doncs l'Observatori Blau és un espai didàctic, que és Observatori Blau al món pesquer del Serrallo. Està ubicat a la Llotja del Peix, perquè a Tarragona, a part del port comercial, també tenim un port pesquer i un port esportiu. Doncs aquesta activitat didàctica el que ens permet és conèixer les 100 espècies més capturades a la costa de Tarragona, i està a tocar de l'espai de la subhasta del peix. Això que ens permet, que si es fa l'activitat per la tarda, bàsicament les escoles, sí, doncs poden conèixer aquestes 30 espècies que les tenim representades a escala 1-1, poden conèixer aquest fons marí, Evidentment, a través del món de la pesca, a través dels pescadors, perquè aquestes espècies, sense els pescadors, no podrien arribar a les nostres cunyes o arribar als nostres plats, doncs això ens permet aquest espai que hi ha allí, i després, si es fa, com he dit, l'activitat a la tarda, poder gaudir en directe de la subhasta del peix de la pesca de l'arrossegament. La pesca de l'arrossegament és la diurna, i per tant, gaudir, això sí que no ho pot gaudir quasi bé ningú, perquè no només assisteixen els majoristes, els restauradors, que van a comprar el peix diàriament a la, a la, a la llotja del peix o a la cofradia de pescadors de Tarragona.
Mm-hmm. Mercè, al matí he vist que heu realitzat una de les visites guiades estrella, en parlaves tu, no?, d'aquest trenet que ha anat fins al Far de la Banya, que a més ha tingut molt d'èxit. Per què és tan especial aquest far, el Far de la Banya?
Així, poques paraules, perquè és un edifici metàl·lic que ha estat traslladat a l'any 1985 del Delta de l'Ebre al Port de Tarragona, i gràcies a aquest trasllat s'ha salvat, perquè els altres edificis metàl·lics que hi havia al Delta de l'Ebre des de mitjans del segle XIX han desaparegut, i aquest s'ha salvat. És l'únic supervivent dels edificis de ferro.
L'únic que s'ha conservat.
L'únic que s'ha conservat.
I quina funció té actualment en aquests moments?
Doncs bé, és un edifici històric que en el seu interior hi ha una col·lecció de senyals marítims, que és una extensió del Museu del Port de Tarragona, i que, doncs, ara, d'aquí uns dies, concretament el 21 de juliol, que és un divendres, realitzarem la desena nit literària amb la Biblioteca Pública de Tarragona. Això consisteix en una sèrie de lectures, de textos vinculats a la mar, vinculats des d'un punt de vista transversal, amb diferents lectors i lectores de la ciutat, i amb un acompanyament musical. I enguany és molt especial perquè és la desena nit literària.
A més de nit, no? Això ens dona un tema a l'agenda.
És una nit
d'estiu,
que és un espai màgic.
Per tant, entenc que no hi viu ningú al far.
No, evidentment, aquest edifici ja fa molts anys que ja no està en funcionament. Amb l'evolució tecnològica dels senyals marítims, ja fa més de mig segle que no hi viu ningú.
Ens deies que el Museu dels Fars es troba allà mateix.
El mateix edifici, aquest edifici de forma hexagonal, podem dir que per ser de mitjans del segle, concretament del 1864, és com un edifici, podríem dir, futurista, no?, per l'època que es va crear. I llavors, doncs, hi ha aquesta col·lecció que dona a conèixer el món dels senyals marítims, però també, en concret, els fars que estan ubicats a la demarcació de Tarragona i que depenen del Port de Tarragona.
A totes maneres, Mercè, el far ja no està a la punta, no?
No, evidentment, quan el van traslladar el 1985, era al final del dic de Llevant, i en aquell moment es va utilitzar per donar l'entrada al port. Era la senyal lluminosa per poder entrar al port. Però amb aquests anys, anant creixent el dic de Llevant, ara hi ha la llum verda, que és la del final, el fanal verd, que hi ha al final del dic de Llevant, i ell ha quedat una mica més a l'interior. Però continua il·luminant per ser un edifici històric, encara que no amb l'abast que hauria de fer un far. Només il·lumina a una milla. Un far il·lumina a 11 milles.
Deixa'm que et digui que aquest recorregut fins al Far de la Banya és una meravella. Vull dir,
és quilòmetre
zero. Tothom
que
vingui de Tarragona ha de fer aquesta passejada. És obligatòria.
És que és un passeig pel mar.
No,
així curtament.
Jo l'he fet aquest matí, abans de començar el programa, i realment és una meravella, perquè el teniu tan cuidat, em feu tanta enveja... Realment, eh? O sigui, us heu de sentir afortunats, eh? De tenir aquesta instal·lació aquí.
Ens hi sentim.
Sí, eh? Mercè, com dèiem, ets la directora del Museu del Port. És un espai que es va reinaugurar el juliol del 2021, després d'una reforma integral, que l'any passat, a més, va rebre un premi, el Premi de l'Associació de Professionals de la Museologia de Catalunya, no? Realment, és una altra meravella d'instal·lació, no? Què hi trobem en ell?
Bé, el vam reinaugurar, però el museu enguany ha fet 23 anys de la seva existència, anem com al segle, des de l'any 2000, i a l'interior, doncs, el que podem veure és la història del port de Tarragona des de diferents àmbits, i també amb les col·leccions pròpies del propi port, de patrimoni portuari, però bàsicament amb donacions que al llarg d'aquests anys ens han cedit persones particulars, anònims, que estan vinculats al món de la mar des del punt de vista de hobby, de l'esport o de la pesca. I això ens ha permet fer un discurs dintre del museu en el qual el primer àmbit és entre el mar i la terra, fer-se a la mar, treballar el port en el concepte port industrial i port pesquer i gaudir del port. Aquest gaudir és amb l'esport, amb el Club Nàutic de Tarragona i també amb la part, a partir del 1986 que s'obre el moll de costa a la ciutat, en la part cultural i amb la part de ciutadania, en la part cultura i lleure que està dedicat a tot el que es coneix amb la marca Moll de Costa.
El Museu del Port, parada obligatòria aquest cap de setmana i els propers, si veniu a Tarragona i al seu port, també el Museu Arqueològic de Tarragona, el Fons d'Art del Port de Tarragona i aquesta exposició que teniu, i tot el que té a veure amb cultura popular, perquè durant aquests dies teniu un munt de cites relacionades amb el món de la cultura i també de la gastronomia.
Doncs sí, amb aquestes jornades ja la cultura popular estarà representada pel tema dels gegants i els capgrossos, tant del barri del Port com del Serrallo, els dos barris que estan formats al voltant del Port, com el nom ja em diu, del barri del Port. Després també amb una actuació dels xiquets del Serrallo, que també formen part dintre del ubicats al moll de costa.
També tenen la seva seu allà, sí.
Aquí mateix. I després també amb els Diables vora mar. És a dir, que tindrem la participació de diferents elements de cultura popular dels dos barris i que estan vinculats totalment al nostre dia a dia.
Mercè Toldrà, directora del Museu del Port de Tarragona, gràcies per aquest recorregut radiofònic per la xarxa de museus marítims del Port de Tarragona, per la resta de museus de la ciutat que no hem comentat però que també, si els oients venen, també han de conèixer. Esperem que molts oients del Viatge B de RAC1 aprofitin per anar-hi. Que vagi molt bé.
Gràcies. Esperem que tothom s'ho passi molt bé i que ho puguem tornar a repetir una altra vegada.
Bones jornades.
Gràcies.
RAC1 us està oferint Viatge B amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona. RAC1, tots som u. RAC1. 10 i 11 de juny, jornada de portes obertes al Port Tarragona.
Exposicions, cultura popular amb Diables del Serrallo, arts escèniques, música, ball, dansa vertical.
Visites amb el trenet al Far de la Banya, Museu dels Fars, Els Molls, Golondrina, mirador de la sisena planta de l'edifici institucional.
I trobareu tota la informació a porttarragona.cat.
Marxem cap al Gironès, concretament cap a Cassà de la Selva, on hi tenim en Joan Casabó, regidor de l'àrea de promoció econòmica del consistori, perquè amb ell volem parlar d'un esdeveniment que tindrà lloc la setmana vinent, la 6a edició de la Fira del Tap i el Suro. Joan, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
La cultura del suro que impera a Cassà de la Selva.
Sí, impera a Cassà de la Selva des del segle XVIII-XIX i segueix sent una de les indústries principals del nostre municipi.
Uh-huh. Aquesta, com dèiem, serà la 6a edició d'aquesta fira. Quin dia comença i quines activitats teniu preparades?
Doncs mira, molt fàcil. La fira comença, pròpiament les activitats comencen el dijous 15 i el divendres 16 amb visites a les fàbriques per tots aquells que vulguin conèixer el procés de producció d'un tap de suro. I després el dissabte dia 17 i el diumenge dia 18 són els dies propis de la fira, i una fira doncs, que es basa en quatre branques principals. Tindríem el bosc, tindríem la indústria, la gastronomia i la cultura. Com a activitats principals doncs, tindríem el dissabte al matí i el diumenge a les 8 del matí una pela de suro amb esmorzar de peladors. Uh-huh. Després tindrem diferents tastos de vins. Destaco, per exemple, no sé, un tast de vins escomuls amb Oriol Rossell. Tindrem un tast de vins enfocats en el romànic. Tenim una portalada a l'església romànica que hem descobert aquest any i vindrà la Romina Rivera, de Clubs d'Història, a fer-nos un tast de vins romànics. Tindrem un tast de vins maridat amb Bavaneres, de vins de Llegat, maridat amb el grup Arrajau, que el portarà a terme el que és l'Albert Solal, sommelier de 20 i 4 graus, i que va ser nas d'or l'any 2015. Tindrem també demostracions d'oficis de l'antic ofici de taper. Podrem veure com ha evolucionat aquest ofici al llarg dels anys. tindrem concerts amb Quico Celio, el Noi i el Montaferreries, a Tuti Veus i la Jove Orquestra, que es presentaran un nou treball, i un munt d'activitats i tallers infantils per, també per tota la família, perquè puguin gaudir d'aquests dies i conèixer a través del vi, a través dels productes que acompanyen el suro, doncs tota aquesta indústria i tot aquest món que per molts encara és un gran desconegut.
Uh-huh. Es tracta, en definitiva, de viure l'experiència del suro. Vosaltres convideu els oients a passar el cap de setmana, com ens deies, del 16 al 18 de juny, en aquesta fira del tap i del suro, on es poden participar en diferents actes de la pela, que, per qui no ho sàpiga, no, encara a casa fabriqueu els taps de moltíssimes ampolles de vi i de cava del món.
Sí, aproximadament, i els números canvien cada any, evidentment, perquè la producció és variant, però estem al voltant dels 1.000 milions de taps de suro produïts a l'any, a Cassà de la Selva només. Val? Llavors, sí, realment és una indústria que en el món del vi, del cava i del xampany i dels espumosos és importantíssima, i tenim dos presència en les, pràcticament totes les denominacions d'origen que hi hagi en el món tenen alguna bodega que tapa amb taps que han sortit de Cassà de la Selva.
Esteu situats en un punt estratègic del sud de la comarca del Gironès, a 14 quilòmetres de Girona, a 20 de la Costa Brava. Per la gent que hi vagi, a nivell turístic, quins llocs haurien de visitar, sí o sí?
Doncs mira, nosaltres, Cassà de la Selva podríem dir que és el pati de darrere del Costa Brava, val? És allò que quan us aneu a banyar, quan la gent es va banyar a Palafrugell, a Palamós o a Platja d'Aro, és el que queda darrere les muntanyes que teniu just quan el sol es pon a la tarda. I el que tenim, doncs, bàsicament és tenim un piló de natura, tenim les Gavarres, que són un massís muntanyós fantàstic i mediterrani, ple de sorelles, ple de vegetació, que ens porta, doncs, tota aquesta imatge que molta gent ve a veure d'altres punts del planeta i del món del que és el bosc mediterrani. I dintre del poble, doncs, tenim un petit casc antic, una zona històrica, i ara aquest any, doncs, hem inaugurat fa uns mesos, veurà dintre de l'església parroquial un petit museu, una petita zona d'exposició, on tenim diferents elements que són característics o que són tresors, en diem, de l'església de Sant Martí, on trobem, entre altres coses, una portalada romànica recuperada i diferents objectes que són interessants, doncs, de poder veure, conèixer i poder apreciar.
Doncs, Joan, desitgem que vagi molt bé aquesta sisena edició de la Fira del Tap i el Suro a Cassà de la Selva. Per la gent que s'hagi animat, teniu un portal firadeltap.cat i suposo que, en acabar, ja començareu a preparar la setena edició, oi?
I tant, només faltaria.
Que vagi molt bé. Bona fira.
Doncs moltes gràcies.
Adéu.
RAC1 us està oferint Viatge Bé amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona.
Ser d'una altra manera, aquest Viatge Bé especial Port Tarragona l'acabarem en un dels barris més bonics de Catalunya, el barri mariner del Serrallo, que el tenim aquí a tocar, al final del moll de costa, un barri on la cuina marinera n'és la protagonista, i per comprovar-ho ens acompanya ara mateix en directe en Gerard Pardo, que és el xef propietari del restaurant L'Àncora del Serrallo, el restaurant més antic que hi ha al barri mariner de Tarragona. Gerard, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut.
Gràcies.
T'hem portat en una hora que és una hora dolenta per tu, eh? Perquè ara gairebé són les 4 de la tarda, tens el restaurant ple de gent avui, no?
Correcte, correcte. Uh-huh.
Escolta'm, fa 65 anys que L'Àncora es troba al Serrallo. Tu n'ets la tercera generació. Explica'm com va anar això, no? Qui va iniciar el negoci?
Això va ser el pare i l'avi, quan el Serrallo encara era més pescador que restaurador, i va trobar en aquella època, és una miqueta fàcil d'explicar. Antigament, els ports, la gent quan viatjava, quan hi havia les tecnologies d'avui en dia, doncs el primer que feien era arribar al port de vacances, deixaven les maletes, dinaven, i després buscaven hotel i se situaven en qualsevol ciutat, fos la que fos. Llavors va ser una miqueta això que el pare va dir que aquella primera línia era un sector bo, va poder aconseguir-ho i li va començar.
Clar, escolta'm, a primera línia, eh?
Allò va ser, sí, va ser.
Hi ha nivell, eh? Escolta'm, quants restaurants hi ha al Serrallo? En són molts o què?
Si no recordo malament, estem entre uns 14 o 15, el qual millor. Doncs jo sóc del més veterano que estic allà baix, però també estic molt, molt orgullós del contorn de tots els restauradors que tenim per allà baix, cadascú el seu format, i tenim restaurants molt, 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 molt elegantots, tenim menys elegantots, però tots tenen una base que és la cuina marinera i la treballen bastant bé.
I com és el dia a dia allà, al barri, no? En un barri mariner, no? És com ens ho podem imaginar? Ha canviat, tenint en compte que som al segle XXI, manteniu les arrels?
Sí, el que passa que la gent gran ja se fa molt gran i el jovent vol una miqueta del barri. Normal, perquè no és ja ser un barri pescador i la pesquera comença a reduir una miquetona. Estem aquí, però sí, és un barri que et coneixes tots, tens a l'àvia, tens a la tieta, i això és vida, això no té, és que això és meravellós. No?
Mm-hmm. Jo deien començar que sou un dels barris més bonics de Catalunya, ara no fa gaire, a TV3, al programa Tot es mou, han fet un concurs, una selecció de barris, i vosaltres heu quedat dels finalistes, no? Per què és tan bonic, no? Per la gent que no ha estat mai, com me'ls explicaries?
Perquè amb el petitó que és tenim de tot. Sempre fem la broma que només ens falta l'Ajuntament. Tenim de tot. No ens falta res.
I l'alcalde, barri... I l'alcalde.
I l'alcalde, clar. Llavors,
això. L'alcaldessa.
I a més també s'ha de dir, i això és cert i no perquè estic on estic ara mateix, però l'autoritat portuària que ha fet molta feina, ens ha apoyat molt al barri, molt, molt, molt. I avui en dia està com està, també. I això s'ha de reconèixer.
Home, i tant, això s'ha d'agrair, no? I està, sí. Bé, està molt bé dir-ho en veu alta, no? Escolta'm, parlem una miqueta de gastronomia, no? Uh-huh. Si venim a dinar o a sopar al Serrallo, no? Tu quins plats i quins peixos ens recomanes? Què és el més típic aquí ara mateix?
Sempre estem amb la guerra entre Tarragona i Cambrils, però per nosaltres el més típic és el romesco de peix. El romesco, això és nascut a les barques, estan fet amb productes que antigament doncs, a les barques no hi havia neveres, no hi havia fred, i es fan productes secs, all, pa, etc. No el diré tot, que no se sabrà el misteri.
La recepta secreta, com a Ferran Adrià, igual,
tothom el fa bo, tothom el fa perfecte i tothom és perfecte amb això, però bueno, cadascú té el misteri que té. Llavors, clar, qualsevol peix que li posis amb aquest tipus de salsa sempre hi lliga. Llavors, la gràcia és que posis un peix que sigui de per aquí i el
com resta, per exemple,
el resta fa el foc.
Quin peix?
Aquí baix tenim repet i lluç molt bo, tenim llobarret. Hi ha peixos no coneguts que costen més de trobar per restauradors, però sí, hi ha el peix de costa d'aquí.
Mm-hmm. És peix que us arriba directe?
Sí, correcte.
Una de les activitats que molta gent té curiositat per fer és la d'anar a la subhasta del peix, no? Això, Gerard, ara mateix aquí és possible?
És un pèl difícil. Suposo que heu d'interpretar que sanitàriament no es pot, que si tothom accedir per allà dintre pues no hauria de ser correcte. Però sí, hi ha unes vidrieres i si algun altre se pogués aconseguir seria molt bonica de veure. Abans era més bonica, però quan era antiga, perquè era cantada.
Era cantada?
Era cantada, veu, i allò era bonic.
De quants anys fa que estem parlant d'això?
Mare meva, 30 bons, abans de la remodelació de tot el Serrallo. I a la venia hi havia, es cantava, i el peix se cantava de dalt a baix, i els peixaters demanaven per allà, era molt xulo, era molt directe, i allà hi podia accedir tothom. Uh-huh. Molt bonic de veure.
I quan s'hi podia anar, i es podia veure, no? En què consistia exactament una subhasta aquí, al Serrallo?
Posaven el peix en terra, cada barca posava els vols que deien, i llavors hi havia un que cantava, i els peixaters que compraven el peix es posaven al redador en cercle i abans allà veien aquesta caixa i marcaven un preu d'inici i a partir d'aquí a veu anava dient 40, 40, 80, 40 i anaven baixant preu i el peixater deia meu i cadascú comprava el peix acabat d'arribar, això era molt, molt bonic.
Imagino que tu has notat unes quantes,
n'he tocat algunes.
I escolta, estem acabant ja, no? Però sí. Per les persones que ens estiguin escoltant, que corrin per aquí, pel port Tarragona, per Tarragona, per la ciutat, o que pensin de venir un d'aquests caps de setmana, no? Què els recomanes fer en una jornada de dissabte o de diumenge aquí al barri del Serrallo?
Que jo recomano, el bo que té el Serrallo és que pots passejar tranquil·lament, relaxadament, per les barquetes. Pots anar a on vulguis, que tens 14 o 15 opcions diferents a triar. Pots baixar repetitivament perquè tens per triar de diverses vegades, sobretot el passejar i relaxar, perquè la mar sempre ha donat calma tota la vida. Els que pesquen no, eh? Els que estem a la
bola.
Els que pesquen pateixen molt. Que la mar és una miqueta així. Llavors és disfrutar d'una tarda, un vespre tranquil·let, un migdia. Jo sí, a més que estic un enamorat del Serrallo.
I mira que tu no ets nascut aquí.
No, poca gent ho sap.
Però és com si ho fossis.
És meu, ja fa 40 anys que estic aquí al Serrallo i és el meu barri, és la meva vida, és tot.
Doncs Gerard, perdó, no tenim temps per més. La gent està esperant, els clients estan esperant i l'equip de treball al restaurant L'Àncora del Serrallo. Ara te'n vas fent una passejada. T'agraeixo moltíssim que t'hi hagis volgut acostar al Port Tarragona i acompanyar-nos. I escolta'm, ens veiem un altre dia per aquí.
Doncs gràcies per haver-me convidat.
Que vagi molt bé, gràcies. Una abraçada. Adéu. Aquí, aquest viatge bé especial que hem fet des del Port de Tarragona, ens ha agradat moltíssim venir i descobrir-lo en directe. Realment és una escapada magnífica gaudir per dins d'aquesta infraestructura tan important per la ciutat, pel país. Gràcies de veritat a l'organització de l'autoritat portuària per convidar-nos-hi, per acollir-nos. Gaudiu de tot el cap de setmana, del que queda, de les activitats, i nosaltres ens retrobem el proper diumenge. La cita serà la setmana vinent, diumenge 18 de juny a les 3 i 3 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
RAC1 us ha ofert Viatge bé amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som u. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.